La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Missatge de Kia als qui dubteu. Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un cotxe per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com.
Kia, movement that inspires.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Planeta Prat.
De dos minuts per sobre de les 9 del matí, com us hem explicat a la portada del programa, durant aquest mes de març, la policia local del Prat ha estat fent una campanya de control específica de patinets elèctrics amb l'objectiu de garantir la convivència segura entre vianants, entre ciclistes, entre vehicles i sobretot amb aquests usuaris dels patinets. I el que volem fer avui és, entre d'altres coses, repassar i doncs, recordar què s'està controlant en aquesta campanya i sobretot què és el que hem de tenir en compte si fins ara fèiem servir el patinet sense gaires preocupacions i el volem continuar fent servir. De tot plegat en parlem amb el sergent Joaquim Carrillo i és cap de l'àrea de policia judicial de la policia local del Prat. Què tal? Benvingut.
Hola, bon dia a totes, tots.
És una campanya que vau iniciar durant doncs, els inicis d'aquest mes de març. Us hem vist fent alguns controls. Què és el que s'està mirant específicament d'aquests usuaris i usuàries de patinet elèctric?
Bé, nosaltres fem aquest mes de març, estem fent una campanya des del principi, durarà tot el mes, no? I hi ha dos àmbits, no? Una és la part més informativa, no? Perquè la gent conegui una mica més, que ja està publicat, perquè si et fiques a la pàgina de DGT i revista municipal i tríptic que s'estan repartint, informació ja, no? El que passa és que, bueno, reforcem aquesta informació, però també està l'altra part, no? Que és la detecció i la denúncia d'infraccions respecte al patinet. Volia fer un afegit, abans de començar a parlar de patinets, he mirat les dades d'accidentalitat, perquè al final l'objectiu final de tot això és clar, no? Un és aquesta percepció d'inseguretat que té el ciutadà respecte a les conductes de gent que no tothom, de gent que va amb el patinet, amb un VMP, que sí. Diem el vehicle de mobilitat personal. Després el tema, l'objectiu final, la seguretat del trànsit, persones, vianants, vehicles. I l'altra és això de donar una mica les dades aquestes que tinc del 2024. Estem extraient encara les dades del 2025, però per sobre. Quants accidents de trànsit penseu que un VP pot estar implicat en un accident de trànsit, no? És a dir, accidents de trànsit que van tenir el 2024 van sumar uns 226 accidents de tràfic con daños materiales, con heridos leves 76 y con heridos graves 10. No todos evidentemente están los VPs implicados, pero si hemos tenido atropellos de vehículos, turismos a VPs, hemos tenido atropellos de VPs a personas. Y evidentemente el VMP es parte de la circulación y parte de lo que está incluido dentro de la ley de seguridad vial. Más datos tenía yo que tuvimos en el 2024 controlados 25 accidentes con patinete, en el cual había un patinete implicado, 31 accidentes en el que había implicado una bicicleta, 57 atropellos en los cuales puede haber implicado un patinete o un UMP también. Uh-huh. No digo todos, digo que podía ser. Quiere decir que sobre estos datos que tenemos registrados, es evidente que se ha de hacer un esfuerzo en hacer que todo vehículo que circula por vía pública pues tenga las características, tenga la seguridad y tenga el conocimiento de cómo qué es lo que lleva. La campaña en que se basa, bueno, lo mismo, tenemos el tema de que hablamos del UMP. Y la primera cosa que hay que hacer es decir que es un UMP, porque también tenemos ahí la duda de que es un vehículo...
Bueno, és que ara estan veient vehicles de moltes tipologies.
Així, un Segway pot ser un UMP, pot ser un, aquest que es fan amb una sola roda, però jo miraré i pondré sobre la mesa la definició de lo que és un UMP según el reglamento general, la ley de seguridad vial, i se define tal qual. Definició de vehículo de movilidad personal. És un vehículo de una o más ruedas, dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos, que puede proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora. Solo pueden estar equipados con sillín o asiento los que están dotados de sistemas de autoequilibrado. Esa es la definición que da la ley de seguridad vial sobre lo que es un UMP. Dentro de esta definición nos habla de cosas, por ejemplo, que la potencia nominal del vehículo en vehículos sin autoequilibrado puede ser igual o menor de 1000 vatios, los vehículos con sistema de autoequilibrado puede ser igual o menor de 2500 vatios, puede tener un orden de marcha de 50 kilos, ¿vale? Y puede circular entre 6 y 25 kilómetros por hora. Esto te lo da todo la norma, es decir, cualquiera que lo lea es un poco...
De fet, comprar-los legalment ja complirien...
Ja complirien aquestes normes.
Clar, el que
ojo,
passa és que
legal,
aquí la gent
legalment
els modifica.
Clar, això és una altra història. Però jo dic, què més coses pone? Pues mira, los dispositivos de iluminación y retroreflectantes tiene que tener, los reflectantes, uh-huh, iluminación. Tiene que tener un sistema de estabilización, tiene que tener dispositivos sonoros, tiene que tener un timbre. Todas estas cositas tienen que tener un vehículo de UMP para poder circular. Es decir, las características técnicas de lo que es un UMP son claras y están publicadas en su correspondiente boletín oficial del Estado con respecto a la ley de seguridad vial. Vale, ya hemos tocado el tema de definiciones. Por lo tanto, nosotros es verdad que en vía pública podemos encontrar los Segways, los UMPs, esos que van con dos ruedas, que tienen un sistema autoequilibrado. Todo esto es un UMP si cumple esas características que hemos comentado anteriormente. Es verdad que podríamos hablar mucho de características muy, muy específicas, pero eso es. Eso es en clave lo que es un UMP. ¿Qué más podríamos poner? Teníamos a ver...
Sí, a partir d'aquí, si comprem en un espai legítim el patinet, que molta gent ara es troba que fa 5 anys que té un patinet. Vale, i llavors, clar, la regulació no ha començat fins ara. Què és el que canvia i quines coses s'han de fer a partir d'ara per poder circular amb garanties? Tenint en compte que tinguem un patinet reglamentari, com diríem que la majoria de persones que fan servir el patinet, que li compren als seus fills, tenen.
Vale, la primera cosa és que ha de ser un... De fet, ara, els patinets que es compren a partir de, penso que era la data, la regulació del registre a partir... Espera un moment que li tinc apuntat aquí perquè són dades. Mira, los UMPs que se comercialicen a partir del 22 de enero de 2024, que se comercialicen, ¿vale? Estos serán ya UMPs que están certificados y además aparecen en una página web de la DGT. Uh-huh. Es decir, todo lo que se venda a partir del 22 de enero del 2024, lo que se vendió, todo tiene que estar y tiene un registro además, porque puedes ir a buscar a la página DGT si el tuyo es realmente un vehículo homologado que está registrado por la DGT. De hecho, el registro, si hay que hacer la página de DGT, tú tienes que registrar tu patinete de los que se compraron a partir del 22 de enero. Los anteriores al 22 de enero son aquellos que también se tendrán que registrar, ¿vale? Pero tendrán una carencia. Es decir, a partir del 22 de enero del 2027, todo patinete que se haya comprado antes del 22 de enero del 24 no podrán circular. ¿Por qué? Porque no están homologados, habilitados y con su correspondiente como diria, registro dentro de la DGT.
Això ara, té un preu, no? Registrar-ho a la DGT?
Crec que no té, crec. Però sí que és veritat que va vinculat a l'assegurança. És a dir, primer s'ha de registrar. És un número de matrícula. Sí, és veritat que has de comprar una mena de matrícula que s'ha d'enganxar al UMP. Val? Jo no l'he fet, per tant, no tinc més dades. El que sí que és veritat que l'altra part és que una vegada registrat has de treure l'assegurança, que això és obligatori ja. El registre ho és. Bueno, de fet, l'assegurança és obligatòria ja. per tot patinet que circuli per via pública, tot el que sigui un UEP, d'acord? L'assegurança és obligatòria, i penso o crec, bueno, estic segur de que si no, per treure l'assegurança has de tenir el registre, si no, no té sentit.
És a dir, clar, com sí, que sí, dona, va associada a un patinet concret,
a un número de registre, que hi ha una matrícula entre cometes, sí, que tu has de posar al teu patinet i que a part ha d'anar registrat mitjançant l'assegurança, val? Que quedi clar, a partir del 22 d'enero de 2024, todo patinete que se haya comprado ya sale en la página de DGT, uno lo puede comprobar, de hecho yo lo haría, si compro algo, pues lo miro, que esté registrado en la página. La DGT sale todo el listado de patinetes habilitados, homologados por la DGT. Vale, los que son anteriores al 22 de enero, claro, eso no sale, igual no salen, ¿no? Igual sí que, pero es verdad que ya no podrán circular a partir del 27.
Perfecto.
¿Vale? Ahora hay una moratoria en la que sí que hay un espacio de tiempo en el que tú lo vas a registrar igual. Uh-huh. No saldrá en el catálogo de los que están registrados en DGT, pero podrás registrarlo para poder sacar el seguro y poder circular.
El tema del casco.
Vale, el casco. El casco aquí, el casco, la intención es que lo tenga que llevar todo el mundo. Pero por ordenanza municipal nosotros tenemos que hasta los menores de 16 años tienen que llevar casco, los mayores no. Recomendable, está claro que sí. Si recordamos, los que somos un poquito más antiguos del tema de ciclomotores, lo que nos costó el que la gente se acostumbrase a llevar casco. Ahora es antinatural, diría yo, no llevar, sí, casco en un ciclomotor, pero es verdad que hubo mucha lucha. Ahora lo que tenemos es intentar a ver si podemos conseguir que todo el mundo lleve casco, pero hoy por hoy, ordenanza municipal, la nuestra, la que nos permite regular el según qué acciones con un UEP, es menores de 16 años tienen que llevar casco obligatorio. Es más, los menores de 16 tienen que llevar la autorización de los padres o tutores conforme pueden llevar ese tipo de patinete.
Uh-huh. ¿Vale? Els esforços que es dedicaven abans a fer controls d'aquest tipus de motos sense carnet, dels ciclomotors, uh-huh, ara destinen cap als BMWs, perquè quasi s'han perdut, no, a la gent que fa servir ciclomotor.
Bueno, la veritat és que jo fa molts, jo diria que anys, que no trobo algú que no porta casc.
Clar.
Això ha estat una conscienciació, sobretot perquè hem de tenir en compte el que parlàvem abans, l'objectiu, la prevenció d'accidents de trànsit i la prevenció de les lesions que ocasiona un accident de trànsit, és a dir, una caiguda en moto, en cas que ja tenim clar que no té a veure de portar o no portar cas, no? O sigui, ja lesionat sí, però com a mínim se salviem el tema de lesions més greus, no?
Què us esteu trobant? Què és el que podem explicar d'aquests controls més específics? No sé si la gent ho sap, si no, si us heu trobat que algú sí que ha fet tots els deures, perquè sí, tenim, sí, com la percepció que això, de moment, la gent està esperant a veure què passa.
No, el que passa és que ha passat ja. De fet, la norma està imposada i jo penso que la informació que s'ha fet per mitjans, per tot, la ràdio, mitjans escrits, penso que és força. De fet, tinc un tríptic que s'està donant i que s'ha donat a tothom que vulgui, no? En aquest cas, mira, tinc una dada, la d'ahir. La d'ahir, ahir es van portar, vam estar-hi una hora fent el control de UEPs i tinc aquí, mira, es van fer quatre denúncies per manca d'assegurança i algunes altres per infraccions diferents. Per exemple, el tema del casc, el tema de circular per la vorera. Els UEPs han de circular per la calçada o per els carrils, bicicarrers que tenim, per poder circular igual que una bicicleta. No poden anar dos persones. Ja ho hem parlat abans, que sí, estan les seves característiques tècniques estan pensades per una sola persona, que han de portar les llums a la nit, que no podes conduir amb auriculars, que has de tenir la inscripció al registre que et dona la eina per poder posar l'assegurança del vehicle, no? El casc obligatori, menors de 16 anys. Això són cosetes que ens estem trobant i les denúncies entre cometes sí que van en aquest sentit, circular per voreres, sense el casc, però d'assegurances ahir van posar 4 denúncies per no portar l'assegurança. L'assegurança també ens dona aquesta seguretat jurídica si passa alguna cosa, perquè sí que hem parlat de la part més a veure si ho trobo, de la part administrativa, però és que també podem entrar-hi amb el patinet en un tema penal.
Clar, perquè, això clar, com pot ser? Perquè és que no tenim consciència que això es pot complicar.
Nosaltres hem implicat, bueno, tenim implicats en tema penal amb conductors de UEP, perquè clar, hem de pensar, tu vas amb un UEP per una vorera i atropelles una persona que es fa una lesió, què passa en aquest cas, no? Doncs podries incurrir en un delicte d'una imprudència. Imprudència de causar una lesió. Si tu li causes lesions a una persona, aquestes lesions són constitutives de delicte, val? Si tu estàs amb un patinet per una vorera que no pot circular, que és una infracció, pots derivar aquest accident, que no és un accident, si hi ha lesions provocades a una persona per una imprudència més greu, o fins i tot, bueno, per una imprudència més greu, o per una imprudència greu. I això pot arribar al jutjat, perquè jo, com a persona física, si tu m'atropelles, ja no, a part de la part civil, de la responsabilitat civil que puedes tenir amb la teva assegurança, jo puc iniciar un procediment penal en contra de la persona que m'ha atropellat. I s'ha donat el cas, eh? Persona gran, en un passeig o en una zona de trànsit de vianants, un patinador d'atropellament, una senyora ha caigut, s'ha trencat la cadera i ja tenim aquí el lío.
Clar. Quan són menors, per exemple, la responsabilitat passa als pares?
Passa als pares, sí, hi ha una responsabilitat subsidiària, com als pares. Clar, al final de comptes, tot i això, sí que hi ha una responsabilitat penal dels menors de 18 anys, de 17 a 18, està la responsabilitat penal del menor, que també seria una part que pagaria ell, no? No és un pagament de econòmic, no? Però és veritat que hi ha la penalitat dins de la responsabilitat penal del menor també existeix des del 16.
Quan hem parlat d'aquestes denúncies de les sancions econòmiques, quina quantia són?
D'això sí que no ho tinc controlat, perquè surt a l'ordenança municipal de vehicles i vianants sí que surten les quanties, però jo ara no les tinc controlades. Què costa una denúncia per assegurança o una denúncia per no portar el casc o una denúncia per no portar les llums a la nit? No les tinc controlades, aquestes. Vale.
Parlem d'altres controls també de velocitat que s'estan fent, en aquest cas, per tot tipus de vehicles. Recordem, quina és la velocitat màxima de circulació al municipi?
Val, penseu que el nucli urbà tot està regulat per a 30 km per hora. Això ja vam parlar una vegada, bueno, ho hem fet extensiu, perquè està controlat que un vehicle que atropella una persona a 30 km per hora, les lesions que pot provocar amb aquesta persona, si no hi ha alguna cosa extra, són molt més senzilles o més toves
que no, lleus, sinó,
o sea, la diferència entre 50 km per hora i 30 per hora són molts. De fet, el càlcul que tenim per càlcul, mira, un vehicle que atropella una persona a 50 km per hora, val, llença la persona a 14 metres. Són 14 metres, wow. A 50. Sí. Uh-huh. Per un vehicle que va a 30 per hora, la persona la llança a 8 metres. Hi ha una diferència molt gran. Pensem que aquesta reducció de velocitat, a part que afavoreix el tema de la dinàmica del trànsit, també afavoreix el fet de que si hi ha algun ensurt, doncs la repercussió és molt menor. Hi ha algunes vies, Ronda Llevant, Ronda Sud, que sí que tenen una mica més de velocitat. En aquest cas penso jo que Ronda Llevant el tenim a 60, però quan s'aproxima a les Cruïlles penso que rebaixa a 40. I ens hem de centrar, nucli urbà 30, no arribes més tard, ni més. O sea, no guanyes molts perquè vagis a 40 o 50. Llavors centrem-nos en el tema del 30 per hora.
O sigui, només queden excloses Ronda de Llevant, sí, i Ronda de Ponent,
sí,
ni 11 de setembre, ni Àncel Claver.
Tot això posa tot el casc urbà. De fet, a l'entrada de la que entro jo cada dia de 12 de setembre, per la part de l'aeroport, allò ja poso un cartell. Tot el nucli urbà són 30 per hora. Es va anar reduint mica en mica, però si tu em recordes aquestes pintes que tenim al terra, les senyals, que el 30 per hora...
Són carrers més amples que et donen la sensació...
La sensació,
no?
Sí, però al final és...
De domini, et donen una falsa sensació.
Sobretot el tema de la capacitat de reacció. Pensa que també qualsevol persona d'una mitjana d'edat triga un segon en veure un vianant i activar el pedal del fre. Aquest segon, si tu vas a 30 recorres uns metres, si vas a 50 recorres molt més metres. Llavors la capacitat que tens tu de veure un obstacle, de veure un vianant, de veure qualsevol eina que estigui al carrer, és molt més gran, molt més petita amb 30, circulant a 30 que no a 50. Val?
Aquí també tenim dades, no?
Sí, aquí sí que tinc dades, perquè es va fer la campanya de control d'excés de velocitat que va durar des del 2 de març al 8 de març. I aquí sí que puc donar dades, perquè nosaltres el que tenim és tenim un aparell, val? És un velocímetro, val? que és un velocímetro que es diu un velolàser, que aquest quan es posa fixa, doncs quan detecta la velocitat que va el vehicle, val? nosaltres tenim uns marges, un marge d'error, llavors ampliem una miqueta aquesta velocitat. Però mira, per fer una miqueta la foto, vam fer en aquesta setmana 84 denúncies de vehicles que anaven a més velocitat que la que toca, tenint en compte que tenim un marge. És a dir, no fem 30 a 31, no, tenim un marge. 84 vehicles van ser denunciats via administrativa. Ojo, via administrativa, perquè podem parar també la infracció penal, no? Però bueno, en principi, això, van ser 84 vehicles. Nosaltres posem aquest vehicle en diferents vies de circulació, tant de nucli urbà, 30 per hora, fins a també Ronda Llevant, uh-huh, o Ronda Sud. Per què dic també el tema penal? Perquè, clar, una infracció de trànsit en el que et fa la foto, perquè a part, jo dic que aquests velocímetres estan registrats, tenen la seva certificat de qualitat, tenen un... O sigui, s'aporta sempre la prova, s'aporta la foto, i quan t'arriba a casa saps que el que t'ha passat és la velocitat a la que anava. Però també podem entrar en un altre àmbit, que és l'àmbit penal. Penseu que l'article 379.1 del Codi Penal ens parla del tema de conduir a més velocitat. És a dir, a xarxa urbana, ho tinc per aquí, ho dic per... Bueno, ho tinc apuntat, però sí que ho sé, no? Si tu vas a més de 60... O sigui, si sumes la velocitat màxima de la via a 60 km per hora, ja 90, això està ja incluint una infracció penal. Hi ha via urbana, seria la velocitat que marqui la via, més 80 km per hora. És a dir, si tu superes aquest marge de velocitat, tu ja no estaries incurrint una denúncia administrativa, sinó estaries incurrint una denúncia penal.
I us heu trobat en aquest control?
Sí, sí. No, en aquest no. En aquest cas, aquesta última campanya no hem trobat cap. Però sí, jo recordo haver estat en algun control fa temps i sí que algú s'havia passat. Llavors, què hem de fer? És imputar penalment a aquesta persona. Ja et dic que hi ha gent que va ràpida. I clar, nosaltres també el temps que posem el velocímetro, el control de radar, no sempre estem. És a dir, són jocs i són temps controlats, però sí que és veritat que hem de ser conscients. Ja no és només anar més ràpid del que toca, sinó anar molt més ràpid del que toca. 60 a via urbana, 80 sumant,
Sí, sí.
80 a via interurbana.
És que hi ha gent que ho té com un passatemps. Bueno, hi ha gent que passa per l'avinguda i fa voltes com un circuit,
doncs,
constantment.
Lo que dèiem, que la percepció d'inseguretat del ciutadà, del vianant que va a peu, la persona que va en bicicleta, persona que va en UVP, perquè al final hem de veure què és la vulnerabilitat, no?
Sí.
Qui és el més vulnerable? El vianant primer, després passem al UVP, bicicleta, passem al ciclomotor, passem a la moto, no? I també hem de tenir un altre tema en compte, el tema de quan es produeix un accident, si deriva d'una velocitat excessiva, podem entrar també en un altre tema penal. Tot i que no arribi a aquests 60 més o 80 més, podem entrar en un tema penal perquè la repercussió que té una lesió, imagina, jo vaig a més velocitat de la que toca, i produeixo unes lesions a un altre conductor, un altre vianant, algú implicat en la via. Si jo li produeixo unes lesions, si tu vas més ràpid del que toca, si estàs inclòs dintre aquesta marge de 60-80, pots estar implicat en un delicte per imprudència greu. I això és molt greu.
Hi ha alguns punts del Prat que siguin especialment conflictius per l'accidentalitat?
No el tinc controlat, però sí, segur que sí es fa una...
Perquè tenim com la percepció de veure que hi ha gent, no?, que directament es llença cap als passos
aquesta
de
vianants. Aquesta és la percepció, però si és que tu tens dret... O sigui, anem a veure, primer quan fem...
Clar, tu tens dret com a vianant.
Quan fem el tema d'educació viària ja ho diem, els nanos, sobretot petits, hem de mirar un cantó, hem de mirar un altre, si vas amb un cotxet de nen... Treu primer el cap i després treu el cotxet de nen.
Clar, això també és veritat que
és molt bàsic.
Es veu molt, sí.
També hem de tenir en compte que hi ha gent gran. La gent gran té la seva percepció més lenta, la capacitat de reacció més lenta. Tu portes el vehicle, el vulnerable és l'altre. Llavors, jo tinc una obligació, que a part ho diu la llei, quan jo m'aproximo a un pas de vianants, jo haig de reduir la velocitat. No puc continuar quan arribo a un pas de vianants a la mateixa velocitat igual que sempre. Jo haig de reduir perquè haig de controlar. des de lluny es pot veure qualsevol cosa, però de vegades tenim obstacles. Llavors, sempre que ens aproximem a un pas de vianants, hem de reduir velocitat. Si jo continuo a la mateixa velocitat i de sobte creu algun nen corrents, que és que els nens corren, i no pots dir, escolta, nen, no, anem a veure, es pot fer pedagogia de com es creu a un pas de vianants, però la responsabilitat final, sigui, serà la del conductor, que també és aquesta, i sabem que hi ha gent que es llança al pas de vianants, sí, ho sabem, i també hi ha gent que surt entre els cotxes, també ho sabem, però el que porta el vehicle, el que té aquí una mica la màxima responsabilitat, perquè ningú vol tenir un accident de trànsit, no atropellar ningú, és el conductor del vehicle.
I ja el tema de la carretera de la platja, que és un, un espai que no està dins de nucli, però que també està limitat, no? Quina és la velocitat que hauríem d'anar?
No recordo, però penso que estava a 60, penso, ara hauria de mirar, però fa poquet vam tenir un accident arribant a una de les rotondes, perquè el cotxe va sortir-se de la via. Vaig mirar quan s'aproxima la rotonda, qualsevol rotonda, penso que baixa a 40, crec que serà 60, i quan s'aproximen 40, si no m'equivoco, perquè ara estic de memòria, però sí que com que l'accident que vam reconstruir va ser aquesta franja de 40, el vehicle es va sortir de la via, va donar un guardamiedo d'estos que diuen, no? I va sortir, després va haver una alcoholèmia, en fi, al final de comptes, aquí hi ha menys intervenció amb el tema de vianants, perquè clar, com que és una via segregada i tenim la part de vianants i part tenim el bicicarrer o el carril bici, és a dir, aquí la casuística és més o topades entre vehicles o algun vehicle que surt de la via perquè va passar ràpid.
Clar, perquè és un espai on es proven cotxes, on quan no agafes la moto de normal te'n vas allà i la proves.
I te trobes el que està fent pràctica sense permís, i aquí també incorreix en un tema delictiu per conduir sense haver obtingut mai permís o llicència. Sí, però no és una via que ens doni uns problemes allò més enllà. Parlaves de llocs concrets d'accidents. Ara no tinc tota la informació perquè estem extraient dades del 2025, però jo recordo la problemàtica que van tenir al carrer Lleida d'atropellaments, perquè aquí hi havia molta gent que creuava i tenia atropellaments. Quan va baixar el tema d'atropellaments? Quan van posar la zona blava. Sembla mentira que sigui una cosa així, però va ser una casuística de que aquesta dinàmica d'entrades i sortides de vehicles va fer que no havia tant vehicle estacionat sempre. Llavors aquesta petita cosa
fa que tinguis més visibilitat, no? Quan va creuar una persona.
Havia més forats, entre cometes, i més dinàmica d'entrades i sortides de vehicles. És una dada, però és veritat que recordo que fa anys el carrer Lleida en atropellaments va tenir una bona pujada. D'aquest any 2025 estem extraient dades, però encara no sabem quins són els puntos negros, no, que diem, per anar una mica en compte. I a més, també parlant de UMPs, estem parlant dels que passen de 25, que no l'hem comentat perquè això dona molta... Hi ha una classificació per una directiva europea, dels que passen de 25. Jo puc comprar un vehicle que igual passa de 25, però si jo el tinc
limitat,
com surten de fàbrica, no passa res, però si tu desenvolupes més potència o desenvolupes més velocitat, pots entrar en una dinàmica de que això ja no seria un UEP, sinó que passaria a ser un ciclomotor o un ciclomotor. I què passa si jo no tinc carnet, per exemple, i porto un ciclomotor? Doncs que faltaria assegurança, matrícula, la documentació, i a part estaries implicat en un delicte per conduir sense permís. És a dir, mirem una mica UEPs, mirem el que comprem, mirem la llista de la DGT. Ara, teòricament, hem de refiar-nos de la persona que ens ven, però bueno, nosaltres també podem mirar el mitjà per veure si això està homologat, si no està homologat. Però les dades són aquestes, de 6 a 25 km per hora, 1.000 watts de potència màxim, i sobretot han d'anar una persona, han d'anar al seu timbre, han d'anar al tema llum, i han de complir les normes de trànsit, important.
Acabarem aquí perquè ens hem quedat sense temps. Sergent Carrillo, moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Que vagi bé.
Invitar-nos.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern ha aprovat de manera extraordinària un suplement de crèdit de 5.988 milions d'euros per cobrir despeses inajornables mentre no hi hagi pressupostos vigents. Aquest mecanisme permet gastar diners i ha recaptat